Al matí, amb Raquel García. Els més petits de casa.
Moltes veus s'estan alçant perquè aviat s'eliminin les restriccions derivades de la Covid a les escoles. Entre d'elles, els i les professionals de la pediatria ens han demanat la retirada de les mascaretes de les aules. Avui, a la secció Els més petits de casa, volem saber com pot afectar precisament l'ús de les mascaretes en l'aprenentatge dels més petits de casa. I per això tenim amb nosaltres l'Eva Guarino. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Raquel. Així és, fa dos cursos que els infants es relacionen amb mestres, amb monitors i, en general, amb qualsevol persona adulta que no sigui del seu entorn més proper o familiar, amb la mascareta posada. Si són més petits de 6 anys, sense mascareta ells, però els altres sempre amb mascareta. I per explorar com pot afectar la mascareta als aprenentatges dels més petits de casa, avui hem convidat a la Cèlia Alba, que és cap de comunicació del Col·legi de Logopedes de Catalunya i logopeda de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Bon dia, Cèlia.
Hola, bon dia.
No sabem quan es trauran les mascaretes de les escoles, perquè se n'està parlant i molt aquests dies, però el que sí que sabem és tot aquest temps que portem amb aquestes mascaretes. Com creus que pot haver afectat els aprenentatges dels més petits, el fet de tenir aquesta mascareta que vulguis o no, serveix com una barrera, no?, entre unes persones i les altres?
Bé, la percepció de la parla és més dificultosa si no veiem la boca. I sabem, això se sap des de fa temps, que la percepció de la parla és multimodal. És a dir, que no només ens fixem en allò que sona, sinó també en allò que veiem. Llavors, evidentment, la percepció és més fatigant i hi ha coses que potser pots perdre't. I sempre s'ha de tenir en compte també els casos de nens que tenen una miqueta de pèrdua auditiva o molta pèrdua auditiva, que també estan a les aules i que sempre s'ha de tenir estratègies, no? Han d'estar a la primera filera, els mestres han de parlar sempre de cara a ells, sempre insistint molt en que no es girin quan parlen, que no es portin la mà a la boca, no? Aquesta població també és molt vulnerable al fet de portar mascareta. Dit això, no sé fins a quin punt es pot afirmar, bueno, amb rotunditat, que la mascareta pot comportar un retard del llenguatge, que és una cosa que se sent últimament en alguns mitjans, perquè hi ha una percepció d'alguns professionals d'un empitjorament en aquest nivell, però de moment sabem que són percepcions individuals que són importants i s'han de tenir en compte i són preocupants, però són el que són.
Vosaltres, des del col·legi, heu detectat precisament això, que hi ha potser doncs, aquestes dificultats, que hi ha aquest retard, o de moment és, com dius, impressions de només alguns logopedes?
No, de moment el que jo he vist, el que el Col·legi de Logopedes ha vist, són declaracions de pediatres, de logopedes, d'alguns mestres. Són impressions des de la pràctica professional, que no s'han de desdanyar, evidentment, uh-huh. Són importants, però no són fets contrastats. Nosaltres ens movem en un marc científic i des de la ciència hem de tenir evidència per poder afirmar una cosa així.
Potser
sí que és veritat. Perdó.
Que volia dir que potser caldrà esperar un temps, no?, per veure realment l'efecte, no? Potser és massa d'hora per ser tan contundents.
Sí, és possible que sigui veritat o no, no ho sabem. No ho sabem del cert.
I quant de
sí
temps ha de passar, Cèlia, per poder-ho saber, això? Quant de temps ha de passar? Quant de temps?
Bueno,
o sigui, podem dir que d'aquí 5 anys ho sabrem? O
no és una qüestió de temps, sinó de fer un estudi amb una bona mostra, amb un bon disseny, i començar a publicar aquests estudis, aquestes anàlisis sobre el comportament de la percepció dels nens. Uh-huh. Sí que volia dir que alguna cosa hi ha publicada, per exemple, amb nens, algun article recent de 2021 a Alemanya sobre la interpretació de les emocions facials per part de nens de 9 a 10 anys. Sí que es va veure que tenien dificultats extremes en la lectura de l'emoció de fàstic, per exemple, de la por, de la tristesa, i només alguns efectes lleus sobre la felicitat. Però sí que s'ha vist, són inicis, clar, és un article, no? Però inicis en dificultat a l'hora d'interpretar emocions a l'altre.
Mm-hmm.
Perquè és evident que hi ha matisos que es perden quan estem parlant amb mascareta, no? Fins i tot als adults ens passa, no? Que estàs demanant a una botiga, no? Al mercat, 500 grams de cigrons i no t'entenen si són 500 o són... No? Això hi ha un tema que és evident, no? Que perdem.
Sí, és que ha fet falta, jo crec, que vinguessin les mascaretes i la pandèmia per adonar-nos de quan llegíem els llavis, no? Els oïdors no ens havíem adonat que llegim els llavis constantment, molt sovint, i en el moment en què ens han bloquejat aquesta via hem notat les dificultats, no? Perquè quan estàs a un mercat, que és un ambient sorollós, et fixes moltíssim a la boca, no? No estàs realment fixant-te en l'input auditiu.
Mm-hmm. I això encara s'agreuja més el que deies abans, no? Amb infants que tenen alguna dificultat, la que sigui, no? El fet de comunicar-nos amb mascaretes.
Sí, evidentment. També s'ha de tenir en compte que no només hi ha problemes a nivell de percepció, sinó que el fet de portar mascareta pot comportar una certa fatiga vocal. Igual que quan parlem per telèfon, forcem més la veu i per exemple, els treballadors que treballen al telèfon moltes hores solen tenir problemes o poden tenir més risc de tenir problemes vocals i disfonies. Si portem la mascareta molt de temps, si estem esforçant-nos molt per suplir aquesta gestualitat facial, pot ser que hi hagi algun tipus de dificultat a nivell de cordes vocals. No?
Uh-huh. Us arriben aquests casos?
De disfonies per motiu de la mascareta? Alguns logopedes sí que han dit que els han arribat. Sí, alguns sí.
Clar, perquè la fatiga va en les dues direccions, no? La fatiga d'escoltar algú que està parlant amb mascareta i està allò sobre esforçant l'orella per entendre allò que et diuen, i també la de parlar, perquè estàs parlant com impostant una mica més la veu, no?
Clar, estàs fent un esforç molt gran amb tota la musculatura extrínseca de la laringe i això pot acabar instal·lant hàbits nocius per al l'acte vocal, no? És a dir, si ens posem a parlar d'aquesta manera molt de temps i si mantenim aquest hàbit vocal molt de temps, pot ser que quan ens traiem la mascareta aquest hàbit s'hagi instal·lat, no?
Clar, això és el que et volia preguntar. O sigui, un cop traiem les mascaretes, què hem de fer per tornar a la normalitat? Perquè semblava que era només treure-les, però no. No?
Bueno, efecte comunicatiu o de veu, no. S'ha d'observar a veure si hi ha algun tipus de problema a nivell vocal, potser, no? Però en principi no. Sí que he de dir que, tot i que jo he matisat molt això, aquestes coses que s'han dit sobre el retard del llenguatge, és evident que ha estat un problema a nivell de logopèdia, per exemple, d'intervenció amb nens que tenen apràxia de la parla, que tenen moltes dificultats. L'apràxia de la parla és que diguem, perds la programació del cervell de com han de ser els moviments de la boca, de la llengua, per pronunciar un so, està com malmesa, no? Llavors, si tu no tens un referent visual per, jo què sé, dir una F, una F, una Z, o el so que sigui, és molt difícil com a logopeda transmetre a un nen aquests aprenentatges, no?
Déu-n'hi-do. O sigui, que ens afecta més del que ens pensem,
però també ens va bé doncs, tenir a la Cèlia per posar una mica de llum, no? Que també a vegades doncs, posem una mica d'alarmisme, no? Als mitjans, i jo crec que també doncs, hem de ser rigorosos en aquest aspecte. Sí que, evidentment, jo penso en els nens més petits, no? Que comencen a aprendre el llenguatge, suposo que això sí que hi ha una certa dificultat, no?
Sí, sobretot s'ha de també tenir en compte el que ha fet en general la pandèmia i el confinament, perquè al final el que cal per adquirir la primera llengua és tenir oportunitats d'expressar-te i de comprendre, no? Tenir experiències lingüístiques. Perquè un nen adquireixi el llenguatge ha d'estar envoltat de llenguatge, no? Llavors, en el moment en què deixes de tenir potser tanta relació amb els iguals o en el moment en què et perds oportunitats lingüístiques, doncs està havent-hi una privació, no?, d'un input que és natural i necessari, no? Sí que s'ha vist que nens que viuen en entorns més deprivats, que tenen menys inputs lingüístics, en nens en situacions de vulnerabilitat, sí que s'ha vist que tenen un lèxic, un vocabulari més reduït, no? Que han de saltar aquest desfasament amb altres nens, han de fer més feina després.
I alhora també penso de pronunciar, no? També és més complicat entendre, no? Els nens que fan, doncs això, aprenen amb els adults, no? Amb els professors, amb els mestres, que fan de mirall, suposo que això també, vulguis que no, dificulta una mica doncs, aquest accés.
Sí, d'això no en tinc proves. La veritat que això produeixi un retard a l'hora d'adquirir el llenguatge, no? Oral o comprensiu. Però s'ha d'esperar i s'ha de veure els estudis que diuen. És una mica o massa prudent, potser, o una mica aixafaguer carres, sí. Perquè alguns mitjans sí que han posat el crit al cel amb el tema del retard del llenguatge, però en realitat el crit al cel l'hauríem de posar, per exemple, amb la llista d'espera que s'ha fet als CDIAPs o les, per exemple, que hi ha un informe, l'últim informe del síndic de Greuges ha mostrat que per primer cop en la darrera dècada s'ha reduït un 5% el nombre d'infants atesos als CDIAPs, que són els centres de desenvolupament infantil i precoç.
I això què deu ser degut?
Que arriben menys perquè el confinament ha fet que això es retardi i es faci una bola i es faci un coll d'ampolla molt més gran, amb totes les dificultats que hi ha hagut també per poder atendre, no, a la població.
Clar, això, o sigui, és ben preocupant.
És possible que nens que ja tinguin un retard del llenguatge o siguin candidats a una valoració o una avaluació per poder tenir un diagnòstic, hagin d'esperar més temps per a aquesta valoració i es perdi una finestra de temps molt valuosa, no? O es faci més estret aquesta finestra de temps, no? De detecció, perquè la intervenció precoç és fonamental en aquests casos.
I per exemple, què podrem fer com a pares i mares, doncs, per incentivar aquestes oportunitats de llenguatge que explicaves abans? O sigui, ja que tenim aquests impediments que són ara mateix sobre la taula, fins que deixem de tenir-los, què podem fer com a pares i mares per incentivar el llenguatge?
Doncs, per mitigar aquesta privació d'experiències dels nens, el que es vol és que les famílies intentin compensar-ho amb altres que siguin significatives, no? Compartir tasques on hi hagi, on estigui implicat el llenguatge, com ara receptes, narracions, explicar contes, no? Jugar a jocs que impliquin rols, endevinalles, una mica el que és ser bon pare, no sé, és compartir amb el teu
sentit
fill.
Sentit comú, no?
Experiències, no? I també s'ha de dir que, paradoxalment, en algunes famílies sí que es veu que el fet del confinament ha fet que augmentin aquestes experiències compartides, no? Perquè en el moment en què han hagut d'estar més temps a casa amb els nens, han augmentat, no? En alguns casos.
Han aprofitat l'estona, no? I han compartit més jocs.
Sí.
Com ho hem de fer? Si detectem que un nen o una nena té alguna dificultat amb la parla, a partir de quina edat hem d'anar a visitar-vos als logopedes? O a partir de quina edat, doncs, es pot començar a intervenir?
En el moment en què notem que alguna cosa és estranya, es recomana consultar el pediatre, consultar el logopeda. I entrar en un canal per veure si això és té una cosa important al darrere, una cosa lleu al darrere o res al darrere. Però sí que és important el més aviat possible. És a dir, si tenim una sospita, el millor és anar a consultar el més aviat possible, perquè l'atenció precoç en els casos de retard del llenguatge, que només és una de les coses que pot haver-hi, és molt important.
Quines altres dificultats poden aparèixer perquè ens pisti als pares i les mares de dir això és un senyal d'alarma?
Bueno, senyals d'alarma sobre el llenguatge, vols dir?
Sí, o sobre la parla en general.
Bueno, hi ha diversos, hi ha trastorns de l'afluència, hi ha trastorns, per exemple, hi ha apràxies també verbals, hi ha, per exemple, els nens que pronuncien d'una manera una mica inintel·ligible, que moltes vegades es diu, bueno, ja parlarà bé, o bueno, ja està, bueno, és molt millor consultar, o nens que tenen un inici tardà, no, del llenguatge. Hi ha una espècie de mantra que s'ha de desterrar d'una vegada per totes, que és ja parlarà. No? I és, si un nen es planta a segons quina edat i no diu res, el millor és que consultis. Sobretot l'inici tardà del llenguatge és una de les coses que sempre diem, no? Que moltes vegades els amics o fins i tot alguns professionals diuen no, no et preocupis, ja parlarà. I això s'ha d'evitar.
I quines edats estem parlant, per exemple, de com a tardà del llenguatge? Quina edat consideraríem allò límit que comencin a parlar?
Bueno, hi ha molta, és veritat que hi ha molta variabilitat entre individus, però, no sé, estem parlant que un nen té 2 anys i no diu apenas paraules,
s'ha de consultar, no?
Consultar.
Molt bé.
Doncs ara que parlem de consultar, precisament també el Partaulí, que també compta doncs, amb aquest recurs, amb el CDIAP, ha estrenat recentment un nou portal web amb nous continguts de suport per les famílies i per als professionals, o sigui que emplacem els nostres oients, si volen buscar més informació. Allà trobaran un munt de recursos per doncs, això posar una mica d'informació també per a aquestes famílies, per al que tu comentaves també, Cèlia, perquè la veritat és que també els hi preocupava molt la llista d'espera que tenen actualment i llavors han dotat doncs, d'aquesta informació per fer-la accessible i perquè també doncs, la gent disposi de tots aquests recursos.
Molt bé.
Doncs suposo que, Cèlia, vosaltres també, no? Al col·legi, també, si us volem trobar, digues, dona'ns informació també, o si feu xerrades o feu també doncs, activitats o tallers per les famílies.
Sí, poden visitar-nos a CLC, Col·legi de Logopedes de Catalunya, clc.cat, i jo recomano molt que ens segueixin a xarxes. Estem a Instagram, estem a Twitter, estem a Facebook, a YouTube. Allà, sobretot, es poden veure continguts no només basats en el professional, en el logopeda, sinó també en els pacients, no? I poden veure's reflectits allà.
Doncs també anirem a fer un vol i veure doncs, aquests continguts que ens proposeu. Moltíssimes gràcies, Cèlia. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Doncs Eva, com sempre, un plaer. La propera setmana em sembla que ens descobriràs també un tema molt interessant que ens costa a vegades parlar amb els nostres fills. Quin és?
Ens costa parlar de sexualitat. Doncs no sabem ni quan començar ni com fer-ho i tindrem les claus per fer-ho.
Nosaltres us donarem molts consells i pautes.